Continua la Gran Vida, l'actualitat informativa torna a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
I amb el Luis Menéndez, que continua en el control tècnic, Miquel Àngel Ariza, un servidor, i Juan Mimas, junt de Barajó, les 10 i 5 minuts de matí, programa número 40... Què hem dit? 48, ja d'aquest 15 de febrer de l'any 2026. Repassam, Juan Mimas, si t'apareix, que tenim en aquesta pròxima hora fins a les 11 des de matí.
En aquesta segona hora...
Ara per escut que t'he plegat, Ara per escut que t'he plegat així de susto, perquè en aquesta segona hora...
Estava en tres coses a la vegada.
Tres coses.
Mira, parlarem amb en Carles Requesens, president del Col·legi Oficial de Metges, amb el Col·legi Oficial de Metges, perquè els metges de la Sanitat Privada Balear denuncien maltractament per part de les asseguradores i alerten que això tindrà un impacte a l'atenció dels pacients. Parlarem de l'atenció amb els pacients.
Què de fer llavors en què va aquesta entrevista? Sortirem en el carrer, sortirà en Juan Mimas en el carrer a demanar a la gent que circula, a la gent de peu, què n'opina de la sanitat privada i la sanitat pública en els còmodos.
Correcte, una cosa que tenim enregistrada, evidentment, perquè no puc estar a dos jocs diferents.
Bueno, te pot bloquear.
Sí, una mica. Després també tindrem avui, hem de parlar amb Alessia, que és xef del restaurant Temple Natura de Palma. Avui parlarem de cuina vegana.
Però tot això serà d'antes d'anar-nos a fer una voltata per Mallorca, avui amb en Raül Valls, a Bon.
Des d'Alcúdia, per parlar de rua, de s'ensaïmada, sobretot d'aquesta ensaïmada típica de Carnaval, aquesta que té aquestes
tallades. Tallades,
correcte. I també hem de parlar amb en Rafael Gelabert, director insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca, perquè ja hi ha un projecte per iniciar les obres en el mes de març, després de les inundacions...
De Sant Llorenç,
de Sant Llorenç de Cardassà, que hi va haver l'any 2018.
Molt bé, anem a començar.
I de vinga.
Vinga, som-hi.
A IB3 Ràdio, la gran vida.
Vinga, seguim, perquè encara mos queden moltes coses per explicar. Ja sabeu que avui a les 11 tenim l'Entre tu i jo, aquesta entrevista d'una horeta, i ja veureu que vos ho passareu bé. Però abans volen parlar també de sanitat. Ho han fet durant aquest cap de setmana, però ara ho farem en un altre context. Mireu, diuen que la sanitat privada és ràpida, eficient i còmoda. El manco sempre s'havia dit això. Però què passa quan els metges denuncien que cobren tarifes dels anys 90, per exemple, o quan parlam d'un model low cost que afecta a la qualitat assistencial, que seria el més important, allò que vosaltres vos mereixeu quan esteu malalts, i que 9 de cada 10 professionals també asseguren que les asseguradores no afavoreixen una bona atenció al pacient. I avui el que volem fer és entendre què està passant dins la sanitat privada de les Illes, i per això ens acompanya Carles Requesens. Ell és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Bon dia, Carles, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots.
Quan parlam, Carles, de tarifes indignes, de què estan parlant exactament?
Bé, nosaltres a finals de l'any passat vam començar un estudi i vam preguntar a tots els metges, en els 3.000 metges d'aquí de les Illes Balears, que es dediquen a la sanitat privada de forma exclusiva o de forma mixta, i els hi vam preguntar tota una sèrie d'aspectes, no? I uns d'ells, o sobretot, anaven relacionats cap a aquesta relació que té el metge amb les assegurances, no? La seva visió respecte a la sanitat privada, no? I és veritat que les respostes i les dades que mos han traslladat han sigut, te diria que no sorprenents, perquè és algo que nosaltres ja mos temíem, no? Sinó el que ha sigut contundent, no? Aquest grau d'insatisfacció del 90% dels metges enquestats han respost que estaven tremendament insatisfets amb el sistema sanitari privat, no? I no només això, sinó que estaven molt preocupats, més d'un 70%, estaven preocupats perquè veien que aquest sistema sanitari privat era insostenible i inviable a curt plaç.
Li vull fer una pregunta directa. És vera que hi ha honoraris que no s'han actualitzat des dels anys 90, que ja ha plogut?
Efectivament. Els honoraris o els barems, no? Que aquest és el llenguatge que utilitzen en aquest cas les asseguradores, s'han intentat actualitzar, s'han intentat modificar, però en aquest cas les asseguradores han exercit una pressió, una força amb aquests metges, amb la immensa majoria de metges, amb la qual el que han aconseguit és que aquests honoraris, aquests barems, s'han mantingut congelats, no?, en aquests darrers 30 anys. Tothom sap que el cost de la vida i totes les coses s'han anat actualitzant. Hi ha un indicador que és l'IPC, que actualitza els preus, però, sorprenentment i de forma indignant, no?, les tarifes que els metges, la immensa majoria de metges, no s'han vist modificades i segueixen amb aquests parems i amb aquestes tarifes dels anys 90.
I parlant només de sous, o també parlant de temps de visita, la pressió assistencial, la burocràcia, és a dir, va més enllà, perquè la qualitat assistencial ja s'està començant a veure afectada?
Sens dubte que la sanitat privada s'ha vist transformada en aquests darrers 20 anys. No és la mateixa sanitat privada de principis de segle que l'actual. Hi ha hagut una aglomeració de lo que serien les diferents entitats o els diferents proveïdors d'atenció sanitària privada, amb que la situació actual que hi ha autèntics monstres empresarials que són els que aglutinen aquesta atenció de sanitat privada. La sanitat privada, doncs, com deies a la teva intro, no?, era una sanitat, no?, més ràpida, més accessible, no?, més excel·lent. A dia d'avui, la sanitat privada té una sèrie de problemes que s'assemblen molt als de la sanitat pública, que és, com per exemple, les llistes d'espera. El que la persona que acuta la sanitat privada no pot triar el metge que vol, sinó que està sotmès en els quadres mèdics que li designen, en aquest cas, les seves asseguradores. I això és algo que efectivament ha transformat, ha canviat aquest model d'atenció privada, i aquests són aspectes que, des del nostre punt de vista, els metges volem posar i hem posat damunt de la taula, no? I el que volem és que tot això es pugui revisar per tal que el sistema sanitari privat sigui i torni a ser excel·lent i que el pacient, pues, sobretot, el pugui gaudir, el que vulgui utilitzar el sistema sanitari privat.
Divendres jo mateix vaig sortir al carrer per demanar a la gent a veure si tenen un seguro privat, que els hi sembla, si s'estimen més la pública, i la veritat és que cada vegada hi ha més veus, més persones que diuen que ja no els hi compensa tant per llistes d'espera i per una sèrie de situacions. Una altra cosa és el contacte amb el metge, que sempre continua sent molt professional i meravellós, i és vera, i personalment visc ara una situació familiar on els metges continuen sent espectaculars. Una altra cosa són les eines que tenen. A Balears, un 31% de la població té una assegurança privada i encara estan per damunt de la mitjana estatal. Això fa que encara sigui més preocupant la situació actual?
Jo vull aclarir una cosa, i això és algo que és extrapolable tant a la sa privada com a la pública. El metge té una vocació de servei, sigui on sigui, inclús diria sigui en les condicions que siguin, no? Tant si són favorables per al metge, tant si no ho són. I aquí podríem dir que tenim milers d'exemples, no? El darrer exemple en el que tot el col·lectiu mèdic ha demostrat i va demostrar que anteposava els interessos de la població en els interessos propis és una situació que ningú ha oblidat, que és aquella situació de pandèmia. Doncs a la diferent casuística, no? I això ja ho he vist com a metge, tant a la consulta a diari com quan, en vez de metge, jo som pacient, el que em trobo davant és una persona que està disposta a ajudar-me. No? Per això, totes les estadístiques que s'han fet al llarg de tots aquests anys mos col·loquen en la professió, en les persones en qui més confia la població espanyola. Dit això, és veritat que hi ha un tant per cent de la població molt alt que té una assegurança privada, que ha apostat per aquesta assegurança privada. És veritat que hi ha altres comunitats autònomes que aquesta xifra encara és major, no? A Balears, per exemple, en aquests darrers 5 anys s'ha mantingut estable, no? I el fet de que el 30% de la població tingui assegurança privada, això el que ens indica és que hem de parar-hi esment en quin tipus d'atenció sanitària s'està donant a la sanitat privada. Perquè no estem parlant de que sigui un tant per cent residual, estem parlant de que un tant per cent de la població molt alt confia en la sanitat privada, amb la qual cosa ens hem de preguntar si la sanitat privada s'està donant aquesta atenció d'excel·lència. Si els metges que estan a la sanitat privada tenen la llibertat de poder atendre a les persones en el temps, en el moment i amb les eines adequades. Moltes vegades el que mos han traslladat els metges que estan fent feina a la privada és que els temps els marquen les asseguradores, les eines que poden utilitzar els marquen les asseguradores, amb la qual és una relació metge-pacient que hi ha un tercer actor, que en aquest cas es diu asseguradora, que l'objectiu d'aquesta asseguradora hem de tenir en compte que és fer dobbes.
Idò, Carles, si el ciutadà paga cada vegada més per la seva pòlissa, on van aquest dobbes si no arriben els professionals?
Això és el que nosaltres reclamem, no? Pòlisses que siguin transparents. Nosaltres mos dol com a professionals veure que una pòlissa de salut, no? Que ofereix o que promet una cobertura excel·lent té uns costos que, per exemple, costa menys que contractar una plataforma per veure sèries o per veure el futbol. Això és enganar. Això és enganar la gent, no? I nosaltres, com a metges, ho volem denunciar. I ho denunciem. I per això ho diem alt, clar i fort. Per tal de que la població no es deixi enganar. Que la població també lluiti per poder triar, per poder tenir la millor assistència, per tal de que la població no es vegi també sotmesa, no? I resignada a lo que dicta, en aquest cas, les seves asseguradores. Que la població es llegeixi la lletra petita de les pòlisses, de les assegurances de salut. I en aquí és on nosaltres, al col·legi, mos hi ficarem, hi entrarem, i el que volem és lluitar per tal de que la població estigui el més ben assessorada possible. Perquè al final els experts en salut, els que en sabem de salut, som els metges. I els que volem el millor per als pacients i per ningú més, som els metges.
És vera que també hi ha llistes d'espera a la privada que poden arribar als 6 mesos?
Sens dubte. És més, nosaltres tenim coneixement de metges que directament han tancat les seves agendes, que no accepten nous pacients perquè les tenen plenes. No? Amb la qual cosa ja no estem parlant de llistes d'espera 3, 4, 5 mesos, sinó que a dia d'avui hi ha professionals, excel·lents professionals, que el que han decidit és tancar aquesta llista, aquestes agendes, no? Perquè les tenen ja repletes i perquè no troben digne el fet de que qualcú que vulgui accedir a ells se'ls doni una cita per d'aquí 5 mesos. No se senten còmodes amb aquesta situació. Per què? Perquè el metge el que vol és que el pacient tingui un accés directe, un accés ràpid, un accés personalitzat i, sobretot, que el metge pugui atendre a la persona amb tranquil·litat i podent-li oferir, no? O podent-li indicar que el metge pugui tenir la llibertat, no? Amb el pacient, cosa que a dia d'avui la relació perversa, en aquest cas, amb les asseguradores, ho limita. Com ho limiten les asseguradores? Pues demanant tot un seguit de burocràcia, de justificacions, de paperassa, no? Que és una relació que és farragosa, no? Que l'únic que busca és l'asseguradora és no invertir dobbes en proves que poden beneficiar o que poden agilitzar, en aquest cas, el diagnòstic o el tractament, en aquest cas, del pacient.
I si les asseguradores tenen tant de poder, quines accions concretes pensa emprendre el COMIP?
Nosaltres el que volem és crear una plataforma amb els metges que fan atenció privada per tal de poder negociar directament amb aquestes asseguradores. Sabem que a nivell nacional també hi ha negociacions que estan obertes. El que passa és que nosaltres volem defensar, no només a nivell nacional, sinó que volem defensar els metges d'aquí, de Balears, i volem aglutinar aquests metges per tal de que hi hagi una veu única per poder assegurar o per poder negociar amb aquestes assegures per al bé, en aquest cas, dels metges i sobretot també per al bé de cuidar aquesta independència i aquesta llibertat en l'exercici de la medicina. Per tant, d'aquesta relació del metge i pacient, l'asseguradora o l'entitat provadora de serveis, en aquest cas els grans grups hospitalaris, cada vegada hi tinguin un paper menys rellevant, que no siguin aquestes asseguradores les que marquin el tempo, les que dictaminin les regles, sinó que aquestes regles es dictaminin per part del pacient i per part del metge. Hem d'entendre que a la privada el punt nuclear és aquesta relació metge-pacient. Sense aquesta relació metge-pacient, que és a l'inici i que és el tot en la medicina privada, la resta de coses no tenen absolutament cap sentit, amb la qual entenem que les asseguradores, les assegurances, han d'afavorir, han d'ajudar, no? I això vol dir revertir, no pensar tant en els seus beneficis, sinó pensar en què és el que poden oferir cap a, en aquest cas, als pacients i cap als metges, que en el fons és el que lidera el procés en aquesta relació metge-pacient.
Per anar acabant, quin és el límit? Hi ha risc de conflicte, de mobilitzacions? En quin moment podeu dir basta i pot, per dir-ho malament, rebentar tot això?
Bueno, nosaltres entenem que la presentació d'aquest estudi és a l'inici, no? Entenem que això no es resoldrà d'un dia per un altre, ni d'una setmana per un altre, sinó que nosaltres anirem fent accions, passes, i anirem consolidant les posicions buscant una millora per al sistema sanitari privat, per als pacients que són usuaris del sistema sanitari privat, per als professionals, en aquest cas per als metges que fan feina i creuen el sistema sanitari privat, i sobretot per marcar un inici que garantitzi aquest futur de la sanitat privada i que aquesta relació que tenen metges, pacients amb entitats i asseguradores no sigui una relació totalment desequilibrada com a dia d'avui és. El que nosaltres volem és rompre aquesta relació tan, tan diferent, no? Tan desequilibrada, en la que tot el poder a dia d'avui no el té ni el pacient ni el metge, sinó que el tenen les grans asseguradores, i el que volem és que la presa de decisió, la llibertat, estigui en aquesta relació metge-pacient.
Hem parlat amb Carles Requesens, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, i queda clar que hem parlat de números, de tarifes, de pòlisses, però en el fons estan parlant de salut, i això no pot ser low cost. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon cap de setmana.
Bon dia.
Còmodos. Juanmi Mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Ali de Ben i a Juanmi parteixen a Sierrer precisament per parlar amb la ciutadania, amb la gent de peu de carrer, quin opina de l'assegurança, de la salut privada o de la salut pública.
No, tengo el seguro de seguridad social. Bueno, soy de Muface, con lo cual puedo acceder a la privada y a la pública.
¿Tú tienes acceso a privada y pública?
Sí, porque soy de Muface, soy funcionaria del Estado. A mí me gusta la pública, ¿eh?
Yo también estoy encantado con la pública.
Estaba en la privada, pero cuando me he tenido que operar, que me tocaba son yacer, yo me he pasado a la seguridad social. Con toda la cola que ya he tenido que hacer, porque estoy operada de cadera. O sea que...
¿Te daba más seguridad?
A mí sí. Sí, es verdad que la privada es muy fácil llamar y que ya está, tienes ahí un acceso, no tienes que pasar por todo lo que es el médico de cabecera y... Pero me da más seguridad, ¿eh? O sea, que, no sé, me da más seguridad. Y además en el caso de la prótesis de cadera, me dijeron, menos mal que te has ido a la pública, porque la privada te ponen de peor calidad. Yo tengo una que ya me dura para toda la vida, o sea que ahí no lo miran.
Pública, siempre.
¿Tú tens seguro privat?
No.
D'acord. ¿Estás contenta en la sanidad pública actual?
Estoy contenta con la sanidad pública actual y también pienso que no se está ayudando demasiado a nuestra sanidad. Es decir, tenemos a los médicos que van saturados, tenemos a los enfermeros que van saturados, los hospitales van saturados y pagamos una pasta.
El 31% més o manco dels balears tenen seguro privat. ¿Te pareix molt, poc?
Me parece que cada uno tiene que hacer lo que quiera, pero al final, cuando hay un tema importante, terminan en la sanidad pública. O sea, yo creo que la sanidad privada es para... tengo una urgencia, mi hijo se cae, pues me voy a...
Ara que comentes això.
Por ejemplo. Sí. No quieren comerse 6 horas en Son Yatser o en Son Espaces, pero la realidad es que si hay una complicación... terminan yendo, o sea, están pagando una comodidad. Lo quiero ya.
Acabo de xerrar amb una senyora que se va rompre el ballador, que diem en mallorquí, la cadera, i té seguro privat, i va anar a la pública per això. Va decidir, s'estimava més anar a la pública.
Yo te puedo contar que mi marido está operado de una cadera, hemos ido por la seguridad social y nos han operado en una privada. Quiero decir que es que al final, si es que no... Yo... Creo que, ya te digo, para mí la sanidad pública no está apoyada. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos y estoy muy, muy, muy a favor de la pública, muy a favor, porque hay, de verdad, grandes profesionales.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te volia demanar només si tens seguro privat.
No, jo ara mateix estic en la ajuda de 480 euros, no faig feina. Ja en 62 anys ningú me dona feina.
No és el moment, no?, de... Què tal la sanitat pública?
Hombre, jo, com que no tens res, estic bé i mai l'he necessitat, pues jo de moment... Però jo perfecte.
De moment perfecte, eh? O sigui, si un dia ha de menester assistència mèdica, està tranquil?
Sí, jo mai m'ha faltat res.
Vosaltres teniu seguro privat?
Sí, de les dues maneres.
Val, tenir...
Privat i de seguretat social.
I què tal va, seguro privat? En quanta assistència per cap a vosaltres? Temps d'espera? Si vos cobreixen tot el que voleu? Si... Com ho veus?
Jo, de moment, no tinc cap problema en el meu seguro privat. Quan té necessitat, gràcies a Déu, no som molt de metges, perquè no necessitem massa, però no he tingut cap problema fins avui.
I tu tens seguro privat?
Sí. També, privat contenta. I de sanitat pública, els dos. Sí, estic contenta dels dos, tant d'un com l'altre, la veritat.
Si demana cita per un especialista, la privada, tarda molt en atendre, no?
No. Potser me donen cada... d'aquí una setmana o d'aquí una setmana i mitja, una cosa així.
Estau contents de moment, eh?
Sí.
I jo, molta vegada, he hagut de necessitar el trauma i me varen donar la cita per 2 dies després. Vull dir que no... Jo, sí, de moment contenta.
No,
bueno, darrerament aconseguir cites és bastant difícil, sobretot per segons quines especialitats. tipus de patologia i això.
Val. En què veus que t'acosta més trobar cita, per exemple?
Una cita de revisió me donaven per l'any passat, per l'any que ve.
I a tu que t'apareix que això passi tenint un seguro privat que costa un doble cada mes?
Bastant greu, la veritat.
Amb el col·legi de metges i mos explicaran això, no? Aquests problemes que tenen ara, en aquest sentit.
Sí, és un desastre, la veritat, que estic llevant les ganes de
seguir pagant.
En segon que, sí, la veritat. Que...
Te'l llevaries o no t'ho planteges?
M'ho he plantejat moltes vegades, sí. La veritat que sí. El que passa és que, veure que segons quines especialitats començant a la pública sempre és un poc més farragós, crec. Per tant, no m'he acabat de decidir per això, però 100% me'l llevaria, si pogués.
Pues yo creo que la salud pública está muy bien acá.
Vale.
No creo que haya necesidad.
¿Cómo funciona en Argentina ahora mismo, sabes? ¿Hay que pagar?
Bueno, tenés igual que acá, público y privado, pero la mayoría elige pagar para poder tener una atención más adecuada o más rápida.
¿Ya te han atendido aquí en Baleares, en Mallorca, por algún motivo, médico?
No, más que de vez en cuando urgencias, pero no.
Pero la sensación que tienes es de que funciona correctamente.
Sí. Y también de opiniones de otra gente que por ahí sí va más frecuente y la atención es muy buena.
Pues que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente. ¿Tu
Gracias.
Nombre?
Gracias. Juanmi.
Un gusto, Juanmi.
Gracias. ¿El tuyo?
Paola.
Gracias, Paola. Gracias.
Por ende, Juanmi, que ha habido opiniones de toda clase y de todo color.
Sí, sí. Gente que no se puede pagar una asegurança, gente que
defensa la canviaria, sanidad pública...
Gente que té sus dues, gente que, encara que té assegurança privada, s'estima més per una operació en asa pública.
¿Tú que tens una o dues?
Jo no tinc res, jo una pegatina d'Anís del Mono i gràcies. O sigui,
exacte.
No jo no tinc res. Jo, sa pública, i encantat en sa pública.
Jo sos dues, privada i pública.
Bueno, tanta sort, millor per tu. Saps? Molt bé.
Som hipocondria.
No, ja, jo és que no m'ho puc permetre, així, xerrant clar.
10 i mitja, publicitat, i tornen tot d'una.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és diversió.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IV3, mitjà oficial de Palma 2031. IV3, amb la cultura.
Foi un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IV3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IV3 Ràdio.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al centre d'esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
I també al canal de YouTube d'IV3 Esports.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Han passat 7 anys d'ençà de la torrentada del 9 d'octubre de 2018 a Sant Llorenç d'Esquerdassà i començaran les obres per evitar noves inundacions ja cap en el mes de març. Una tragèdia que va marcar Mallorca i que va deixar víctimes mortals, destrosses i una ferida que encara avui és present en el municipi i a tota Mallorca.
Sí, ara el Consell anuncia que al març, com bé has dit, s'iniciaran aquestes obres de la variant i les actuacions per millorar el drenatge i prevenir episodis com aquest.
Per parlar-ne tenim amb tots nosaltres avui de matí en Rafael Gelabert Tortella, director insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca. Rafael, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com estàs, primer de tot? Un bon diumenge.
Bueno, bé.
Sí, de dominguero.
Com diu?
De dominguero.
De dominguero? Bueno, de dominguero no. Aquí sempre estem actius i pendents de qualsevol incidència. Hem tingut una setmana...
Sí,
de per tant, sempre atents a qualsevol incidència que tinguem les nostres xarxes i ens els equips sempre preparats i disposats ha donat servei necessari a la població.
Rafael, han passat 7 anys d'ençà de la torrentada. Per què ha costat tant arribar fins aquí?
Bueno, hem de dir que nosaltres, des del juliol del 23, aquesta obra, com sabeu, ha estat sempre una obra prioritària. Tot i això, ens trobem amb un projecte bàsic redactat amb tota una sèrie de deficiències que tant els serveis de supervisió com per la falta d'informe hidràulic preceptiu per aquest tipus d'obres, doncs varen trobar un projecte amb mancances i, diguéssim, totalment bloquejat. A partir de llavors, han fet feina de valent en la Direcció General de Recursos Hídrics,
okay,
que des d'aquí felicitar tot l'equip d'en Joan Calafat per ser sempre plena predisposició per atendre a un projecte de envergadura i importància com un punt crític a la xarxa viària que afecta, que ha afectat en tema d'inundacions a tota la zona de Sant Llorenç i que, per tant, era un projecte necessari de resoldre i des d'aquí i des d'aquí amb nostre redactor tota la tasca desenvolupada per poder dur a terme aquest projecte no amb dificultats, perquè ha estat un projecte complex, com bé sabeu, perquè havien de garantir una seguretat estructural del que és el pas pastorell de les planes i totes unes advertencions de recursos hídrics que han obligat a multiplicar per 5 la capacitat actual d'aquest torrent o d'aquest pas d'aigua i que, per tant, ara sí que podem dir que tenim i vàrem poder fer l'aprovació definitiva d'aquest projecte i ara ja estem finalitzant la licitació d'aquestes obres i, com bé heu dit, a punt de començar en el proper mes aquesta actuació.
Així és, en el proper mes de març començaran les obres. De què parlam exactament? Què es farà tècnicament parlant?
Bueno, estem parlant de modificar el pont que en aquest moment tenim que cruza la variant de Sant Llorenç. És un dels punts negres en quant a inundacions que va detectar l'estudi que va fer l'universitat arran de la torrentada del 2018 i que, per tant, era una infraestructura hidràulica i important que d'inversió supera els 9 milions d'euros.
Una de les clauses aplicar la capacitat de drenatge. Què vol dir això en termes pràctics?
En termes pràctics vol dir la capacitat que té el pont d'evacuar metres cúbics d'aigua.
Okay.
Partíem d'un ull de torrent que evacuava 100 metres cúbics d'aigua per segon i en la nova infraestructura se multiplica per 5 i, per tant, facilitarà el pas d'aigua per aquest torrent, el torrent de les planes, amb una capacitat de moviment d'aigua que superarà els 500 metres cúbics per segon.
Així mateix. Idò, podríem dir que aquesta infraestructura evitarà completament una tragèdia com la del 2018 o només aliviarà o reduirà el risc?
Bueno, aquest punt era considerat un punt crític, un punt que feia de tap per l'evacuació de l'aigua i així com aquesta actuació s'ha pogut dur a terme, facilitarà l'evacuació de l'aigua del torrent de les Planes, que, com bé sabut, està pròxima en el nucli poblacional de Sant Llorenç, per tant, facilitarà l'evacuació en cas de torrentades i dir que aquesta capacitat hidràulica calculada s'estima en un període de retorn de 500 anys. Això vol dir que totes les torrentades que s'han pogut percebre, analitzar, documentar els passats 500 anys, doncs s'ha tingut aquesta previsió i que, per tant, l'estructura, el pas d'aigua actual, ha d'assumir aquest pas d'aigua de 500 anys vista.
Quin pressupost tenen aquestes obres i quin termini d'execució contemplau?
El pressupost d'aquesta obra, que ja està a punt de ser adjudicada, és de 9 milions d'euros.
Uh-huh.
I el termini previst d'execució s'estima que en 11 mesos haurem finalitzades les actuacions. Hem de dir que també aquesta obra, a part de l'obra de pas de fàbrica, suposa també una actuació important en ampliar el llit del torrent, i això també du a executar tots els murs de contenció en els laterals d'aquest torrent, un mur de contenció que per integració ambiental està previst que estiguin forrats de preda natural.
S'ha treballat coordinadament en el govern i en l'Ajuntament, i quin ha estat aquest consens institucional?
Bueno, la implicació
Rafael,
de la conselleria...
Rafael, disculpa que te talli, me demanen des de control tècnic que a veure si te pots allunyar un poquet del micròfon perquè te sentim esquerdat.
Sí, menys si aquí va un poc millor.
Ah, ara, una monada.
Més cobertura.
Ah, exacte.
Sí, el que dèiem, que la coordinació en les distintes administracions, ja sigui govern com consell, és palesa, i que des d'aquí, tant des govern, des de Direcció General de Recursos Hídrics, com des Ajuntament, en el seu cap, en Jaume Soler de Sant Llorenç, pues, total implicació, total coordinació, perquè entre tot, entre les tres administracions, poguéssim accelerar el màxim possible aquesta obra i aquest inici, com han dit, imminent.
N'hi ha que han criticat que s'arriba tard en aquesta obra. Enteneu aquesta crítica?
Sí, està clar, i jo crec que assumim tots la necessitat de no repetir episodis que hagin estat tan llargs de durada. Estan parlant d'un expedient de més de 8 anys, i, per tant, des del nostre equip, aquesta prioritat absoluta amb aquest expedient de donar sortida i de donar una garantia en aquest pas d'aigua, i que nosaltres, des d'aquests 2 anys que hem tingut de legislatura, pues, hem aconseguit aquest conforme necessari de l'informe perceptiu de recursos hídrics, la licitació, redactar el projecte constructiu, atendre tots els estudis tècnics i ambientals i hidràulics necessaris per aconseguir aquest informe en recursos hídrics, i ara ja, de posterior sol·licitació, a la qual s'han presentat 6 empreses, estem a les hores de poder iniciar aquesta important millora per tota la comarca de Sant Llorenç.
Rafael Gelabert, una ferrada molt forta, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon d'IB3 Ràdio, del programa de la Gran Vida, i enhorabona per aquesta feina feta i endavant amb aquesta obra.
A vosaltres per la vostra informació, i que esperem que tot seguit puguem iniciar aquesta, com hem dit, tan necessària actuació. Molt bon dia.
Molt bon dia. 10:42, anem a fer una passejada per Mallorca, però abans un consell publicitari. Vinga, fins ara.
Els caps de setmana viu la Gran Vida. TV3 Ràdio és actualitat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
La Gran Vida. Una
passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Avui en Raül Valls va de rua. Les 10 i 43 minuts, una passejadeta per Mallorca. Per on se trobarà avui en Raül Valls? Raül, molt bon dia.
Bon dia, com estàu? Idò, avui sí, som en Esport del Cudi perquè hem vengut a un forn. Per què? Perquè, bueno, ja sabeu, avui tenim doble tasca. Una, ahir va ser dia dels enamorats, dia 14 de febrer, però també és el carnaval, i avui hi ha moltes rues arreu de les illes, i nosaltres hem vengut fins aquí, i vos presentaré en Antònia. Hola, bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, veig aquí que en el fons teniu corets, un poquet així tot pels enamorats, i tot això, si qualcú hi se va oblidar, no?
Doncs, hombre, això no pot faltar.
Molt bé, però hem vengut a Bona. On som? Conta-mos-ho.
Som en el Font de Can Serra, d'Esport del Cudi, i avui hem vengut, o vengut, per xerrar de l'encimada de carnaval.
L'encimada de carnaval, o, com dèiem, encimada de teades.
De teades.
Però dèiem teades per què? Perquè du?
Sobrassada i du carabassat.
Sobrassada i carabassat, és a dir, una encimada, diguéssim, normal i corrent, però du sobrassada i aquest carabassat que és carabassa talment, però
confitada. Aquestes encimades daten de segle XVII, més o manco, i les teades s'aprofitaven de les matances, antes de la corama. Clar, i així mesclaven el dolç i el salat per tenir una encimada de festa antes de la corama, que després ja no podem menjar can.
Clar, és a dir, perquè, clar, venim de Sant Antoni, Sant Sebastià, festes, espinagades, que aquí també en feim molt bones, hem menjat un pot de tot, i ara, encara, si mos faltava qualque cosa, encimada de teades, per llavors fer la corama, que ja és el dijú.
Exacte, perquè després ja ve Pasco, així és que una cosa ve darrere l'altra.
És a dir, estarem, són 40 dies, no?
40
dies de règim.
Això mateix.
Se suposa.
Se suposa, i després tornàvem a arrencar.
Llavors panades i cocorrois. Ui, cocorrois. Robiols. Bé.
Peix, de tot.
De tot. Clar, és que això és un problema. Tenim un problema aquí. Perquè, al fons, d'aquí de les Illes Balears teniu tantes coses.
Clar, és que s'ajunta una festa en l'altra. No te'n dones compte, i jo crec que no hi ha ni 3 setmanes d'una festa en l'altra.
Clar, però jo no sé si vos ha passat a voltes, però si anau un forn, no sé, de la península, Andalusia, per exemple, o Catalunya, o això, a un poble, no hi ha tant per triar, vull dir. Hi ha el pa, dos models de pa, la barra de pa, diguéssim, ara que menjam habitualment, i 4 dolços. Vull dir, no hi ha una gran varietat. Però és que aquí, a Balears, hi ha de tot.
Clar, perquè és que sempre estem en festa. Clar. És que de tot fem una festa, i si no la fem, la inventam. La qüestió és estar de festa.
És a dir, els andalusos tenen la fama, però nosaltres realment crec que fem més festa que els andalusos.
És vera.
Perquè, bueno, la qüestió, que, com dèiem, ahir ets enamorat, si no vareu fer res, però avui hem vingut aquí a fer aquesta encimada, per saber un poc més d'aquesta encimada de teades que mos contava Antònia, i Miquel Àngel, ara quedaràs mort. Tu saps quin és el meu mal nom? Estàs preparat? Som de Can Teades. La meva predina és la Rosa de Can Teades, de Consell. I clar, jo he de dir... He de dir que la meva predina és molt fan d'aquesta ensaïmada.
I avui aquesta te l'he feta per tu.
Bàrbara.
I ja li pot dur la predina.
Vinga, li donem a la predina, la Rosa de Can Teades, li durem aquesta ensaïmada. Mem, conta-mos, els ingredients són els bàsics d'una ensaïmada, no?
Sí, farina de força, ous, aigua, sucre, llevadura, i després el més important, que és el secret de l'encimada, que se fuï molt bé, que s'estiri molt bé, i et saïm. Perquè diuen, ai, és que té molt de saïm. No, l'encimada el que fa és que el saïm que no vol el deixa damunt la llauna. El més important és estirar-la i fuir-la bé. Aquí està el secret de l'encimada.
Clar, perquè hi ha encimades d'aquestes que venen això, que són com molt seques.
Són seques perquè no estan fullades així com toca, i el saïm no queda dins el full. I si la fulles bé, les tires bé en el saïm queda i queda com un hojaldre, és a dir, queda mil fulls a dins l'encimada. Això és el secret de l'encimada ben feta.
Bé, vosaltres, aquí en aquest forn, en Esport del Cudi, Quant d'any fa que hi sou? Perquè sou generacions, ja.
Sí, va començar el meu predins, després el meu pare, que ja s'han retirat, i ara el meu germà i jo, aquí estem.
Bueno, i és una feina molt sacrificada, entenc, no? Perquè, clar, es tens que els altres dormint, vosaltres mos heu de preparar per anar.
Exacte, i com més festa, més feina.
Més feina. Ma mare tenim. Que no,
Rossi.
No, Rossi. Rossi, has d'atendre aquest senyor que mos està fent un vídeo. Ara, perdona, ja acabam a la ràdio, que és que ara ha entrat un client i que tenim una Rossi en el mòbil que mos fa un vídeo. Escolta.
És el veïnat, no han de passar pena.
Ah, hi ha confiança, no?
Confiança.
Ja vos coneix, idò, ja està. Bueno, això també deu passar, no? Un poc que sou gent de tota sa vida, de sa barriada, i en aquest cas, d'Esport del Cudi, no?
Sí, nosaltres treballem molt en sa barriada, en sa petit comerç, i impulsàvem els petits a fer pinya, per almenys per a tenir obert tot l'any i per a fer les nostres petites ventes de temporada.
Uh-huh. Escolta, i abans m'han quedat en la recepta, tu deies, hi ha l'ensaïmada bàsica que s'ha de fer quan toca, llavors hi té sobrassada, no?
Sí, sobrassada i carabassat. Pots posar carabassat vermell, blanc, verd, el que tu vols.
Però això és carabassat de color, vull dir, és un diferent carabassa o és que és el color?
Sí, hi ha per ser verd, per exemple, el de meló, n'hi ha altres...
Com? Això verd és meló?
Sí.
Jo pensava que era carabassa.
No, se diu carabassat, però ara, per exemple, les voltes, aquestes de, solen ser de... Normalment solen ser de meló o de carabassa de cabell d'àngel i coses d'aquestes, però no són de...
No és que sigui talment una carabassa, només una carabassa, no?
No, són de diferents productes. Per això li diuen carabassat o fruit escarxada.
També podria ser un altre tipus de fruit. No?
Exactament.
Però la tradició és que sigui carabassat de diferents colors, en aquest cas.
Sí, sí.
Molt bé. Mem, i ara ja en teniu, evidentment, però fins quan mos ho podem menjar, això?
Això fins darrer dia de Quaresma.
Va, clar, vostre deim els darrers dies, el Carnaval o a Mallorquí els darrers dies, però són els darrers dies per llavors ja entrar en el règim.
Ja, després que ja arribam a Dijous Sant i ja s'ha acabat el xollo de...
Bueno, això ja no...
Això ja ho veurem, perquè després...
Qualque excusa trobarem.
Ves.
Bé, Antònia, moltes gràcies per rebre-mos, per contar-nos aquesta història de l'ensaïmada de teades. Supos que em falleu de tota mida, no?
Sí, de tota mida.
I la gent encara continua en la tradició, o què?
Sí, encara hi ha molta gent, sobretot la gent nostra, la gent mallorquina. I és que són de fora, els ensenyem.
Clar, així m'agrada, molt bé. I doncs, Antònia, moltes gràcies. Jo surto ara aquí de fora del forn, en aquest port del Cudi, i vos seguiré contant. Ara tornaré, perquè he d'agafar l'ensaïmada, que se predina, si no... Mem, ara, na Rossi... perquè tenim una càmera de veure, Rossi. Vinga, has de sortir tu també, com estàs?
Estupendamente.
A ver, grabar muy bien, ¿no?
Uf, no veas, es que tengo aquí una maña, estoy muy desaprovechada.
Mete el móvil, tú, un pan de esa cara. No sé cómo hubiera sortit. Bé, allò ho penjareu per Instagram, tot això, no? Veure... Clar que sí. Vinga, ara torn. Res, idò, Miquel Àngel, Joanmi, que... és que... Ah, ja hi havia una clientela que teníem aquí tothom aturat, m'entens?
Uh-huh,
la claro. Qüestió, que aquí en Esport del Cudi, en aquesta font de Can Joan Serra, mos han contat això, com se fa aquesta ensaïmada de teades, i, si encara no en teniu, jo aquesta no volo duré,
ja sí, havia dit.
Alguna cosa hauries de dur.
Que aquesta se'n va cap a Consa, i la meva predina, que és rossa de Can Teades, i mereix, només per mal nom, que m'ho ha donat a tots, mereix aquesta ensaïmada. Per tant, jo ja m'ha estat greu, però bé, si voleu cap darreria, jo vols dur qualque cosa, no passeu pena per això.
Com vendria?
Tot fos això. I vull aprofitar en aquesta directa de voltant per Mallorca, perquè molta de gent que mos estigui escoltant, diguem, i ara... Jo avui, per dinar, després de dinar, menjarem un trosset d'ensaïmada de teades. Molt bé, però llavors, i què feim en bon diumenge? Bé, d'avui, diumenge, dia 15, teniu l'opció d'anar a dues rues. Bueno, n'hi ha més, n'hi ha molt més. També a Pobla, per exemple, també a rua. Però així és més popular i que, a més, aquesta casa, Ivetres Televisió, donarà en directe la rua, en aquest cas és Carnaval, la rua de Lloseta. La rua de Lloseta, que comença a partir de les 5 del capvespre, a l'avinguda del Cocó. Allà hi podeu veure una rua meravellosa, fantàstica, que cada any se fan carrosses enormes i comparses totalment extravagants a l'estil del Carnaval de Canàries o de Brasil. Són de veres entitats, associacions que ho organitzen i que cada una competeix amb qui qui ho fa millor, qui ho fa més gran, qui ho fa més currat, i la veritat que és una monada anar a veure-ho, i des d'aquí animar-vos a tots i a totes a que participeu, aneu a veure aquesta rua de Lloseta, perquè és verdaderament espectacular. Sincerament, és una rua molt guapa. Però, per aquí tots els qui ens escoltau, per exemple, des de ciutat, idò, podeu quedar a Palma, podeu quedar a Palma i veure la rua, la rua de Palma. Com serà aquesta rua de Palma? Idò, bueno, serà pels carrers on habitualment se fa la cavalcada dels Reis, és a dir, des de Passeig Mallorca, Jaume III, Esborn, tota aquesta zona, les avingudes, tota aquesta zona se farà aquesta rua de Palma, que un any més omplirà de color, de llum, de música i també de moltes carrosses, musicals, aquesta rua de ciutat. Així que si encara no vos heu disfressat, sou atents, eh? Ara que feu qualsevol cosa, aneu un comerç que trobeu, perquè ara en aquestes hores, en bon diumenge, ja poca cosa trobareu. Però vaja, sempre n'hi ha d'aquests oberts, no vull dir de bon som, però tothom ja m'entén. Aneu un comerç d'aquests que està obert i qualque cosa trobareu per assajar-vos. I si no, aneu per cap vostra, feu un poquet de reciclatge, una bossa de fens, una bossa per cap, i jo què sé, vos inventeu qualque cosa per anar disfressats avui cap vespre. I si no, i si sou des que vos fa un poc més de peresa, i no passa res, podeu anar i gaudir d'aquestes rues. També a les altres illes, a Eivissa, a Formentera, a Menorca, també aprofiten per gaudir d'aquesta rua, d'aquest carnaval que s'està fent els darrers dies, com dèiem, per gaudir d'aquesta festa. Però avui, com dèiem, nosaltres hem vengut fins a l'Esport del Cudi per aquesta ensaïmada de teatres des del Font Can Joan Serra. Nosaltres ho deixem aquí, però res, vos he de dir que vosaltres ja sabeu que si voleu podeu enviar-nos també fotos o contar-nos el que, i la setmana que ve ho comentam, estaria molt bé, això.
Una ensaïmada, per favor.
Miquel Àngel, Joanmi, ja vos contaré com ha anat aquesta ensaïmada.
Sí. Dula.
No l'espereu, no l'espereu, que jo no vendré.
No.
Si voleu alguna coseta, una altra cosa, vos pot dur. També. La setmana que ve tornem. Que vagi bé.
Adéu. Gràcies, Raül. Falten 5 per arribar a les 11. Escoltarem un poquet de musiqueta. Llavors, a les 11 tenim la recepta de cuina. I llavors ens acompanya avui na Manuela Cañadas, portaveu de Vox. La coneixerem una mica més personal.
La part més humana.
I la recepta de cuina avui, vegana.
Vegana. Si vàrem parlar de carn la setmana passada, avui volem parlar amb una pastissera, cuinera, xef de Temple Natura, i la veritat és que he vist Instagram i té coses xules.
I de tothom atents a partir de les 11 del matí. Jo ja tinc ara.